Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El dia després que la consellera d'Educació, Anna Simó, presentés un nou pla per arraconar encara més el castellà a les escoles i potenciar encara més el català, el TCJ, l'Alt Tribunal Català, ha donat una nova clatellada a aquesta intenció de la Generalitat de fer de les aules i les escoles un espai exclusivament en català. L'Alt Tribunal, en tres sentències, ha qualificat d'inconstitucional la nova normativa de la Generalitat sobre l'ús de llengües a l'ensenyament i confirma l'aplicació del 25% de castellà en aquests tres centres. Yolanda Canales, la sentència conegudes avui posen sobre la taula uns altres aspectes, jo diria que molt interessants, com quins?
La sentència arriba a dir que el sistema d'immersió lingüística, com el que s'aplica a Catalunya, només seria viable en cas que hi hagués un ensenyament binari o d'opció lingüística, és a dir, en el cas que hi hagués dos sistemes paral·lels. Segons el TCJ, la immersió presenta límits, tenint en compte que s'ha de respectar la cooficialitat de llengües, a més que els alumnes que passen només un temps a Catalunya tenen dret també a ser escolaritzats en espanyol. En tot cas, són tres sentències que el govern té intenció de recórrer. I la consellera d'Ensenyament, Anna Simó, insisteix en que el tribunal està anant més enllà de les seves funcions.
En acabar l'obligatòria surten coneguent dues llengües i esperem que alguna tercera ben aviat tothom, etc, etc. Això és el que hem de tenir en compte. No que si un 25% o ara la nova terminologia que empren per tal d'escapolir-se de la llei darrere de la 8/2022, que és la d'una assignatura més que sigui molt important. I dic que, tal com temíem, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha volgut entrar en campanya.
Des de les entitats que reclamen bilingüisme han mostrat la seva satisfacció per aquestes decisions. Ángel Escolano, advocat de Hablamos Español, diu que aquestes sentències són importants i demostra que tot i els intents de la Generalitat per erradicar l'espanyol són inútils.
Lo que está haciendo realmente es acreditar y demostrar que toda la normativa que aprobó la Generalitat recientemente para incumplir la sentencia del Tribunal Supremo es inútil y que todo el blindaje que intenta hacer la Generalitat con normativa cuestionable no va a impedir que los padres sigan consiguiéndolo en los tribunales, que al menos una parte de la educación sea también en castellano.
El tribunal també diu que la presència del castellà és insuficient i no adequada en els centres escolars afectats.
Gràcies, Holanda. El tema estrella d'aquest estiu no és ni les eleccions generals de diumenge ni l'imparable augment dels preus. Són els taurons. I és que l'augment de notícies sobre aparicions i albiraments d'aquests animals en moltes platges de tota la Mediterrània ha provocat que els banyistes estiguin especialment preocupats per aquest tema. Sent cert que no sempre es tracta d'un animal perillós o que busqui atacar els humans, el tauró és, sens dubte, un dels més temuts. Però què hem de fer si ens trobem de cara amb un tauró? Tomàs Hinojosa, explica'ns-ho.
Sí, perquè la probabilitat de morir per un atac d'un tauró és mínima. Al litoral català, l'espècie més comuna és la tinturera. Lluís Cardona, professor agregat de zoologia de la Universitat de Barcelona, explica que són animals que habiten a les profunditats de la Mediterrània i no és habitual veure'ls a tocar de la costa.
La tinturera, que és el tauró més abundant a les nostres aigües, és un animal oceànic, és a dir, viu lluny de costa i sabem que durant el dia normalment està per sota els 200 metres de fondària, puja a superfície a la nit. Per tant, que aquests animals que viuen lluny de la costa s'atraquin a la vorera és una cosa rara. Normalment, quan un animal oceànic s'acosta és perquè té algun problema.
La sobrepesca i la contaminació de les aigües són els principals d'aquests problemes. Per la majoria d'espècies salàcies, els humans no som un aliment. Només ens atacaran si senten que som una amenaça per a ells.
Ha de quedar clar que la tinturera menja peixos petits i calamars. És a dir, no ataca mamífers, no ataca tortugues. Per tant, la probabilitat de que una tinturera ataqui a una persona és molt remota.
Però com hem d'actuar en l'hipotètic cas de trobar-nos amb algun d'aquests vertebrats?
Si veiem un tauró, el que hem de tenir present sempre és, en independència de l'espècie que sigui, que és un animal gran, que té dent. Per tant, qualsevol reacció violenta, que pot ser que l'animal s'espanti, pot ser que mossegui, encara que no mengi mamífer. Per tant, mantenir-se a distància, allunyar-se amb tranquil·litat i ja està.
Fora dels estigmes comuns, els taurons són beneficiosos pels ecosistemes marins. Al Mediterrani es calcula que la població ha disminuït en un 90% en les darreres dècades.
I no sé si estàs al cas, però hi ha una realitat de la qual poques vegades es parla, i és que a Espanya hi ha milers de nens que passen sols les estades hospitalàries. Però gràcies a la casualitat i a les connexions humanes va néixer Mamás en Acción, una ONG que té com a objectiu acompanyar aquests nens i donar-los la millor teràpia, la companyia. Ara Mamás en Acción necessita voluntaris i arreu en COPE Catalunya i Andorra l'Andrea Gavarró ha parlat amb una que ja ho és.
La Neus és voluntària de Mamàs en Acció, una ONG que acompanya i cuida a centenars de nens que es troben ingressats a un hospital sense companyia de les seves famílies. La seva vida va canviar el dia que va topar amb l'ONG a les xarxes i va començar a ser conscient d'una realitat que desconeixia.
Que un dia, mirant per les xarxes socials, em va aparèixer aquesta associació i jo, la veritat és que mai m'havia parat a pensar que això, que hi ha nens que estan sols i malalts als hospitals. I quan em vaig adonar, vaig dir, ui, tinc que formar part d'això, que em va enamorar, no, aquest projecte.
La Neus exposa que per a ser voluntari de l'organització no és imprescindible comptar amb una formació específica, només ser capaç de donar efecte. Admet, però, que sí reben una formació prèvia per part de l'organització, però només està pensada perquè els voluntaris aprenguin a gestionar emocionalment el que veuran. Des de Mamas en Acció acompanyen des de nounats fins a adolescents de 17 anys. La Neus explica que aquesta tasca que tant l'omple per dins també l'agraeixen molt els nens.
Ja, bueno, acaben abraçant-te, acaben estant amb tu i acaben dient que no marxis. Que tenen ganes de seguir jugant amb tu. També amb les noies o noies més adolescents, que a vegades inclús vas allà i es queden parats perquè et diuen però tu et paguen per estar aquí, i quan els dius que no, que estàs perquè vols, ho valoren i t'ho agraeixen moltíssim.
La voluntària insisteix en la importància d'aquesta tasca en un país en el qual hi ha molts nens sols als hospitals. I és que, d'acord amb l'organització, a Espanya existeixen més de 35.000 nens tutelats.
I no cal recórrer sempre a la cirurgia, i amb alguns canvis d'hàbit es pot aconseguir l'objectiu. T'estic parlant de l'incontinència, que afecta centenars d'homes i dones que pateixen pèrdues involuntàries d'orina a algun moment de la seva vida. Els professionals de l'Hospital de la Vall d'Hebron aconsellen perdre la vergonya i anar el més aviat possible a veure el metge Andrea Cabrera.
Trencar els mites de la incontinència i que els pacients acudeixin als metges són els objectius principals dels hospitals, ja que la vergonya és un dels motius més habituals pels quals els afectats no acudeixen als metges. Així ho ha explicat Míriam Asensio, infermera de ginecologia de la Vall d'Hebron.
Fins que donen aquest primer pas, passen molts anys. Ens trobem pacients que han aguantat 20 anys tota aquesta lluita interna passant-ho soles, limitant molt tota la seva qualitat de vida. S'aïllen al seu domicili per evitar aquestes pèrdues, per evitar que vagin mullades pel carrer, i clar, és algo que els afecta molt i acaben tenint una vida molt limitada al seu domicili.
En els casos més severs existeix la possibilitat d'implantar un esfínter artificial. Aquesta eina manté la bufeta continguda a través d'un mecanisme que aixafa el coll de la uretra. En el moment que el pacient té el desig d'orinar, a través d'un botó s'obre el mecanisme i aquesta deixa sortir el líquid. Vicente, un pacient que va néixer amb espina bífida, és un cas d'èxit en aquesta implantació d'aquest dispositiu.
Jo de petit portava el que era panyals de tela. Després, fins als 14 anys, m'han posat un dispositiu que és un col·lector preservatiu amb una bossa de recollida d'orina a la cama. Després de més anys, això ja no em resultava. Tenia problemes fisiològics i ja no m'aguantava. Vaig tenir que portar panyal desechable. I després va venir lo de l'esfínter, que això m'ha canviat totalment la vida.
Tot i així, a la majoria dels pacients, la pèrdua d'orina pot millorar sense la necessitat de recórrer a una operació quirúrgica, a través de tractaments farmacològics o bé fent exercicis específics per enfortir la zona.
Albert Díaz, bona tarda.
Què tal? Carlos Lozada, bona tarda. Bona tarda a tothom.
3 i 25 Esports Cope, titulars.
Doncs mira, parlarem d'Oriol Romeu. És al caure el fitxatge pel Barça. En principi, avui ha de ser oficial i ser presentat, perquè demà el Barça se'n va cap als Estats Units. Hem de preguntar per l'economia del Barça i avui hem pogut fer, com altres mitjans, visita d'obres a Camp Barça. Ens explicarà el Víctor Navarro com està la situació del Camp Nou. Ja la segona part del programa, tertulia de guàrdia. Tomàs Guasch, l'Espanyol que es concentra a Marbella, 26 jugadors, demà s'incorporen Braithwaite i Keydi Baré, i el Girona que espera un blaugrana, Pablo Torre. Ah, i tenim calendari de l'Eurolliga. Tenim tantes coses, Carlos. Tantes
doncs,
coses.
3:25, Esports Cope.
T'espero,
I tot l'equip, adéu. Jo sempre fidel a vosaltres. Fidel també a les 7 de la tarda amb el Tuñol i la seva linterna, Cope Catalunya Andorra. Què tal?
Jo intentaré fer el mateix, Carlos.
Sí?
Tenim tantes coses. Tantes coses.
El gra, taurons.
Avui parlarem de taurons, sí. Que perquè cada vegada es veuen més a les nostres costes. Què has de fer? Què has de fer si veus un tauró? Doncs parlarem amb un expert, amb un tècnic del Zoo de Barcelona, que ens ho explicarà.
Què més?
I també tindrem a la Majo Jimeno. Ella és la presidenta i fundadora de Mamas en Acció. I són voluntaris, busquen voluntaris per cuidar nens que estan ingressats als hospitals.
Alguna cosa també és que estigues aquí acabant de cuinar?
I tindrem bona música i un bon festival, però després t'explicaré.
No ho diguis.
No,
que t'escoltin, 7 de la tarda, l'Interna Cope, amb Jordi Tuñón. Bon programa, Jordi.
Gràcies.
Segueix Migdia Cope, com sempre, Pilar García Muñiz, Àngel Correas, et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.